levar o meu amor, fazendo a que eu prometo, fazendo a tudo o amor, fazendo a lá com os amor.
M'agrada la cara que fa, m'agrada la cara que fa el Bruno Oro, bona tarda.
Hola, Roger, tu estàs molt guapo amb aquesta camisa, molt guapo. Estàs.
Gràcies, igualment, tu sempre estàs guapo, bueno. O sigui, no depèn de res, o sigui que tu guanyes. Fa cara de content perquè, hosti, ha fet un llibre que es diu Tu busques amor i jo cobertura, i no només està molt bé, sinó que ja aneu per la segona edició.
Sí.
I suposo que estàs sorprès per dues coses, per poder fer un llibre que... Hosti, és un repte molt gran. Mm. I després que funcioni tant, no?
Sí.
Bueno, no ho sé, jo ara m'estic flipant, però m'estic posant a la teva pell.
Sí, bueno, tu saps que també n'has fet.
Sí, per això, què dius?
És una faceta inesperada, perquè jo no m'esperava per res escriure, mai a la vida ho hagués dit, i és veritat que allò de la segona edició va ser com de dir, hòstia, tu, això s'ha de celebrar.
Quan fa que va sortir? Tampoc fa tant.
No, fa un mes i poc, sí.
En un mes i poc segona edició, trobo que és un èxit...
Sí. No sé...
Tu quan escrivies, què projectaves? Què pensaves? Perquè un pensa, funcionarà molt poc, la gent em criticarà, no em criticarà... jo què sé, què pensaves? Tenies pressió quan escrivies?
No, curiosament, quan escrivia no pensava ni que es publicaria. No pensava ni donar-li a ningú, perquè el vaig escriure com una... És com una petita història d'amor, el llibre. Jo l'escrivia, doncs, d'alguna manera, doncs, per explicar moltes coses que tenia dins i perquè havia acabat una època, com tu bé saps, al Polònia, tants anys, no? Vaig sentir com un buit existencial i necessitava explicar moltes coses. Per tant, l'escrivia amb total llibertat.
M'he buidat, no?, que deia aquella, et vas buidar una mica, com sí. Deia el Guardiola. Mira, us explico una mica la història. És que la tinc per aquí, espera, deixa-m'ho. Mira, comença així, comença així. Em queda un any de vida, no em queixo. He viscut intensament i m'han tractat molt bé. Em fa mandra morir. És el començament d'aquesta novel·la. Qui parla? Doncs parla un mòbil, que explica que li queda un any de vida. O sigui, el protagonista, qui parla en primera persona, és un mòbil. I sí. Explica la història del seu propietari i de la gent que l'envolta.
Sí.
Tu quan vas explicar això a l'editorial, què et van dir? Diu, vale, vale. Sí. Molt bé, Bruno. Tens una alternativa? No.
Sí.
Els hi va agradar o no la idea?
Sí, jo crec que els hi va agradar la idea sobretot. És a dir, el que més els hi va agradar és la idea.
Això és molt xula, és molt xula.
I és veritat que el mòbil, jo, quan vaig començar a escriure'l, jo tenia una relació amb el mòbil una mica freda, és a dir, d'una certa hostilitat, no? El mòbil a vegades pot ser una mica invasiu i dir, hòstia, ara m'arriba això, ara m'arriba allò, no? Són atacs, no? I al final em vaig acabar encarinyant del mòbil al llarg de la novel·la, perquè és veritat que el mòbil també s'apropa a la seva fi i es va fent humà, no? Va entenent-nos a nosaltres, va dient que estranys que sou els humans, però al final us entenc perquè al final és més divertit sentir i viure les emocions que no ser fred i ser un ens tecnològic.
Que passa que quan agafes un punt de partida així tan diferent, dius, aviam si el sabré treballar o el sabré aguantar, perquè a vegades les idees originals són més difícils de mantenir amb naturalitat, no? No sé si t'ha passat, però el llibre flueix molt bé en aquest sentit.
Perquè al final jo he tirat del que conec, que és la teatralitat i la comicitat i els personatges i les relacions humanes. És a dir, al final el mòbil no és més que un observador i el mòbil és omnipresent i ho sent tot i ho veu tot. Per tant, el mòbil es permet escoltar un diàleg i llegir el diari del seu amo i veure un FaceTime o un Skype entre dos personatges. Per tant, al final, el mòbil és una trampeta.
Exacte, això t'anava a dir. És una excusa per tenir un narrador, també.
Totalment.
Per explicar al final històries humanes, que és el que ens interessa.
Sí, i ara que dius un narrador, però un narrador terriblement precís i fidel, perquè el mòbil, si hagués de narrar la teva vida o la meva, seria molt, molt cruel perquè ho sabria. Hòstia, tot, no? I clar, i diria, mira, Roger, ara t'ensenyo aquesta foto i t'ensenyo aquella frase que li vas dir a la teva mare fa 3 anys, aquesta frase que li vas dir a la teva mare crec que no està bé perquè aquesta que li vas dir la setmana passada i diries...
I no només això, t'hauria d'ensenyar coses que vas començar a escriure i vas esborrar, per exemple.
Exacte.
Anda, que no m'escric coses que dius, no, això no, és millor que no, perquè...
Arrepentiments, sí.
La liarem. If I'm standing in a crowd, call my name. Tu busques amor i jo cobertura, de Bruno Oro, editat per Rosa dels Vents, amb una segona edició. On ho vas escriure, això? Jo tinc apuntat que ho vas escriure a Los Angeles?
Sí, perquè jo me'n vaig anar als Estats Units, allà hi havia el meu germà, que és científic, estava allà treballant, me'n vaig anar-lo a veure i com que es passava el dia al laboratori jo m'avorria com una ostra, estava allà sol, anava a peu a tot arreu, que trigues 2 hores per arribar als llocs, i vaig tenir la idea aquesta de dir, hosti, i si un mòbil escrivís la vida del seu amo?
què diria un mòbil de tu, de Bruno Oro, ho saps? A part de les coses que no pots explicar, de la vida secreta. Però diria que ets un què? Un cul inquiet.
Que ets un cul inquiet, molt impacient, que ha après a ser una mica més pacient i més tolerant amb els anys, sobretot amb si mateix, no?
I si parlés d'aquest últim any i mig, o d'aquest any des de que vas deixar el Polònia fins ara, què diria el mòbil de tu?
Jo diria, crec que diria que està més tranquil, el Bruno, que està més serè, i que una mica ha anat trobant el seu camí i que fa les coses que li agraden, no? Que sempre ho ha fet, però vaja, que una mica, després d'aquesta època tan agitada de teles, ara està com més.
I la teva relació amb el mòbil, en general, ara és diferent, també? Però què et va passar amb el mòbil? Què et passava? Estaves molt enganxat o què?
No, estava... El trobava... Una mica era com un enemic. És a dir, no m'agradava la idea de que en el mòbil hi tinguéssim la feina i de que en qualsevol moment tu poguessis rebre un mail o un comentari de Twitter entens? O una foto d'Instagram i que allò et molestés i et fes una mica la guitza, no? Això em molestava i pensava, per què hem de tenir ara tota la vida en aquesta petita capsuleta?
Fixa't si és tan així que hi ha països, diria, que és França ja, que ha regulat si pots o no rebre missatges de feina a partir de segons quina hora. És a dir, com que tothom tenim el mòbil sempre a sobre, es regula que no te molestin en la teva vida privada.
Clar. Clar.
Però això també vol dir agafar-los o no agafar-los, perquè també depèn del tipus de persona. Jo, per exemple, sóc bastant de... No li agafo.
Clar, doncs quina enveja, perquè jo, com que sóc molt disciplinat i tinc sempre por a quedar malament, sóc dels que a les 9 de la nit contesto un mail.
Val.
I això és una merda, perquè et priva de llibertats i de dir, fa 10 anys no ens haguéssim ni plantejat, és que no l'haguéssim llegit, aquest mail. Per tant, tranquil·litat.
Però tothom té les seves tiranies i els seus excessos, eh? Tu, el teu excés és agafar-ne massa i jo a vegades em penjo, no els agafo i llavors em cauen bronques. La gent estimada, per exemple, la meva mare, ai, no l'hi agafo, ja l'agafaré demà.
Sí.
I llavors passen 4 dies i no li dic res, clar, i coses d'aquestes.
Clar, clar, és que el mòbil...
Cadascú amplifica els seus defectes, també, a vegades, amb el mòbil, eh?
Absolutament, absolutament.
I ara què fas? Ara, per exemple, hi ha gent... Abans em deia... No sé si ho puc explicar, eh? Bueno, una persona em deia que el metge li havia dit que deixés dues coses, el cafè i Twitter.
Està molt bé.
Però això és molt nou, eh? Abans et treien la sal.
Sí.
Ara treuen Twitter.
Però és que Twitter igual fa més mal que la sal, eh? A molta gent. És a dir, està bé. Jo, per exemple, ara faig detox i quan vaig a sopar amb algú el deixo a casa. O...
Detox de telèfon?
Sí, el deixo a casa. No l'agafo.
Des de que surts de casa fins que arribes, eh? O sigui, que no és allò abans del restaurant el deixo dintre el cotxe, no. Des de que surts.
Clar, exactament.
És molta estona, això, eh?
Sí.
Pot ser molta estona d'aquelles d'agafo el metro, no sé què. Tot això ho fas sense.
Sense mòbil, clar.
I què fas? Com era la vida sense mòbil? Que jo no me'n recordo. Mires a la gent.
Esperàvem i observàvem més. Estàvem més tranquils, jo crec, sí. Quan arribàvem a un lloc esperàvem i no ens passàvem l'estona dient on estàs, què fas, estic aquí, t'espero dins, al bar, a l'última taula, C3-4D.
Ah, aigua.
Aigua, sí. No?
I t'has trobat que la vida és agradable, així?
Sí, absolutament agradable, és com un retorn al passat. Sí.
Mira, ara veia un documental, perquè veig a trossos coses d'aquestes vegades per distreure, un documental d'una lliga de críquet de la Índia, de Netflix, qui parla?
És que, hombre, és la... que perdona, és que m'està saludant per darrere.
Vine.
I pensaves el típic espontani que...
No, vine,
va,
no sé si ens
entra.
Està sentint. Ens estàs escoltant amb els cascos,
segur,
David?
Segur.
És el David Olivares que passa per aquí.
És que hi ha una mànida.
Ara entra una munió de gent que són aquí davant de Catalunya Ràdio i no sé per què es manifesten exactament.
Per cert, que la banda sonora que està il·lustrant aquesta entrevista és fantàstica perquè té a veure amb el llibre. Són temes que surten al llibre i que gràcies perquè...
El llibre està ple de música perquè tu ets un fanàtic de la música i tota l'estona música posada a tot arreu.
Això és el David Byrne.
Sí, se m'encanta. Ell sol o on toqui?
Ell sol.
Molt fan, el David Byrne. No sé si l'has vist en directe. Jo el vaig veure...
Sí, el Cruïlla, el vas veure?
No, fa molts anys el vaig veure a la sala Rasmatàs i m'agrada molt com es mou aquella cosa trencada, aquella il·lusió que té per la vida.
Sí. Yeah.
I després abans hem sentit J.J. Cale.
J.J. Cale, boníssim.
I tens en J.J. Cale. Tens
un... El meu pare li encantava i jo em gravava cassets de petit i els escoltava.
Clar, hosti, tu tens una relació amb la música també interessant, perquè tu fas música i fas discos, però si el teu pare ja escoltava música, tu n'has escoltat molta, tenies molta discografia o no?
Moltíssima, molta, o sigui, exagerat. El meu pare...
Ah, ja venia heredada. Clar. Això fa molta enveja, eh?
Clar.
No, no, t'ho dic en sèrio, perquè és molt xulo. Si arribes amb un background i amb una motxilla musical xula, no? Sí. El meu pare, per exemple, era distribuïdor, treballava per una botiga de discos, i en tenia molts. Llavors van entrar a casa, va entrar un lladre i li va robar el 80% del que hi havia a casa.
No, això fa una pena.
Fa molt de mal, eh? Quina perquè tenia discos de la Janis Joplin, dels Beatles, allò originals de l'època i tot. I clar, ja no t'arriba, tu.
No, això és molt dur, és molt dolorós.
Tu escoltes molta música?
Molta, molta. El que passa que estic una mica anclat en el passat i escolto molta música del passat.
Ja. Yeah.
I això penso, ostres, és que em costa escoltar música nova.
És que no fan res de bo.
Semblem... Allò, eh? És allò ara.
No fan res de bo, aquests joves.
Dos quarentons dient allò, eh?
Aquests del primavera, tot això fan res de bo. Aquest sí que era bo.
Home, és, aquest està viu encara.
Com deien les àvies, aquest sí que era un artista.
Sí.
Quan veies les pel·lis en blanc i negre, la meva àvia em deia, aquests sí que eren bons artistes. No els d'ara, que no volen res.
Exacte. Que maca.
Tu busques amor i jo cobertura, també llavors et planteges el llibre també gairebé com si fos una pel·lícula en banda sonora. És a dir, tu li poses música al que passa i al que expliques en el llibre.
Totalment.
Aquesta història d'amor. Sí, tu mentre escrius te l'imagines amb música ja.
Ah, sí, sí, totalment. Sí? I a més, ara que estic... Precisament estic gravant l'audiollibre d'aquest...
Ah, sí, el llegeixes tu?
Sí, el llegeixo jo, que és molt curiós, perquè la directora de l'audiollibre, diguéssim, m'està dient és que hi ha una gran banda sonora en aquest llibre. Seria xulo posar-hi música, no? Que no es fa, però bueno, és molt pel·liculero.
No es deu fer per drets, segurament,
no? Sí, exacte.
No?
Però seria xulo, perquè és molt pel·liculera la història.
Sí, home, és la història del capo. El capo està enamorat d'una dona que es diu Musa.
Correcte.
I el mòbil explica, entre altres coses, que el nom que tenim l'hauríem de decidir nosaltres.
Sí, trobo que sí, que batejar un projecte intrauterí no està bé.
Quin nom et posaries tu?
Hosti, no ho sé.
No ho has pensat? David Olivares, mira, ja ha entrat. Bona tarda. Ja el tens o no?
Encara no. Mentiria si digués que sí. El tinc pendent, el tinc pendent.
Tu t'esperaves, per exemple, quan treballaves amb el Bruno, que al cap d'uns anys faria discos, llibres?
Gens. El Bruno sempre em sorprèn perquè canta, toca el piano, actua, escriu novel·les, escolta'm, per allà, no?
Sí, bueno, escolta, ja està.
Una pregunta, el vas escriure en castellà o en català?
El vaig escriure en castellà i el vaig traduir al català.
Tu mateix el vas traduir.
Perquè jo parlo millor en català i escric millor en castellà. És una cosa curiosa.
Llavors em recomanes que el compri en castellà, en tot cas.
Si el va traduir ell, bueno, és com si l'hagués tornat a escriure.
Però si mira, surt millor la vena...
No, jo recomano que la gent el llegeixi en la llengua que més li agradi llegir. Perquè al cap i a la fi jo l'he traduït. Per tant, és igual. És a dir, jo l'he escrit primer en castellà i després l'he traduït en català.
Són coses molt personals, de veritat.
Sí.
Jo... No, ho pregunto.
No, em refereixo que jo, per exemple, de veritat, i ara igual em guanyo gent que dirà a mi m'agrada molt llegir en castellà, per moltes raons. Per sí, moltes, no ho sé, perquè...
Home, si no passa res.
No, perquè el practico, si no el practico poc, perquè de tota la vida, o de fa molts anys, el castellà ja té un nivell de traducció molt estàndard i el català s'ha hagut d'anar reinventant i a vegades ha tirat pels arcaismes i a mi això m'ha tirat enrere. Jo què sé, és molt personal.
No, ho dic també perquè, per exemple, el cas del Albert Sánchez Espanyol, que va escriure Invictus en castellà, sempre escriu en castellà, després... Sí. Ell no va fer la traducció, no? Me'l vaig comprar en castellà. Si ho va escriure en castellà, doncs en castellà.
En tot cas, el problema del Bruno no és en quina llengua escriu.
No,
no, no,
sé,
no, sinó que escriu massa, perquè vas començar escrivint 500 pàgines. I això va venir l'editor o l'editora i va dir...
No, perdona.
Què passa aquí?
Va venir la meva mare.
Ah, la teva mare.
I això és cert, perquè jo la primera...
Et pots llegir això?
Aquesta? No, exagerat. Jo la primera que va llegir aquesta novel·la va ser la meva mare. I quan la va acabar va dir... Està bé, però jo crec que aquesta novel·la ha de ser una novel·la curta. I li vaig dir, doncs, m'he de carregar la meitat. I efectivament em vaig carregar el més del 50%.
I es pot, però fa mal.
Fa mal, però és una teràpia, és com anar al psicòleg, per fases, no? Ara l'has de deixar respirar 2 mesos, ara torna-hi, ara talla més, i te'n vas adonant que hi ha molta cosa que és palla mental teva, que t'avorreix a tu mateix, i que dius, és que això no és essencial, això no fa avançar la història.
És com crear un personatge, no?, també de teatre,
totalment.
De teatre o de cinema.
Totalment.
Que primer poses molt, 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 i després, a vegades, amb menys...
Menys és més, que dieu els actors,
menys
no?
Menys és més,
sempre.
Sí, sou molt pesats, sempre esteu igual.
Serà el proper títol de la propera novel·la de Bruno. Però.
Ai, feu-vos un petó, corre, feu-vos un petó. Ai, sí.
A la boca.
A la boca, clar, clar.
Com els actors.
Mira, precisament, el protagonista de la novel·la... Ai, calla, que aquesta és molt bona.
Que bona.
Marvin Gaye. Oh. Hòstia, és per fer-se un petó aquí, eh?
Jo hagués posat Messi.
Messi, què vols dir?
Un tema que es diu Messi.
Ah, la cançó. Has posat alguna cançó de Bruno Oro?
No,
llibre de Bruno
Oro? No, no he tingut collons. Però...
Avui he entrat per fer-te una fel·lació. Però,
ai, però... Em baixo... Ara hi protegit, això.
Em baixo la bragueta, que no els pantalons. Aquesta és la cançó favorita de la meva mare. Sexual Healing.
Sexual Healing. Hòstia. És una... Sí, és interessant perquè els teus pares, a nivell, com si diguessin, sexual, no és... a vegades un té problemes en pensar-hi.
Sí, és veritat.
Doncs no en parlem més.
La meva mare és molt sexy.
No, que el llibre, el protagonista de la novel·la, és un actor. Sí, no sé fins a quin punt hi ha molta història teva, però segur que has mamat del que has viscut, perquè parles molt de càstings, de postureig, de les estrenes, i vaig perquè em vegin, però no vull anar-hi, i això ho he sentit a casa, eh? I vaig perquè em vegin, em fa molta mandra, però m'han de veure.
És que fa molta mandra.
És la dura vida de vendre's constantment, eh?
I jo sóc dels que els hi pot la mandra, o sigui, a la balança hi ha la mandra i la necessitat, i a mi em pot sempre la mandra. Jo sempre els hi dic als actors, escolta, jo et vindré a veure la segona setmana, que ja estarà rodadet, això, i no
hauré... Doncs no t'estàs venent bé, llavors, potser? No? Pregunto.
Potser no, però em fa molta mandra. Ja. És que em fa mandra.
I a vegades a les 10 estrenes que no hi vas, o que hi vas, la persona que t'hauria de contractar o que t'hauries de trobar perquè els astres és el dia que no hi vas, o el dia que hi vas ella no hi ve. Vull dir que a vegades... Sí. Fa mandra, jo estic amb tu, fa mandra, però és allò que s'ha de fer, Bruno, s'ha de fer, sí, hem d'anar, que s'ha de fer...
En el llibre tenies ganes de passar comptes amb alguna cosa del món de l'actuació i del món de...
Home, déu-n'hi-do, per exemple, amb els càstings. Els càstings són experiències, sí o no, David, bastant humiliants per un actor. Et sents una merda, bàsicament. Perquè ja quan entres per la porta ja veus les cares i veus que t'estan mirant i dient no és el que busquem. I això passa el 95% dels cops, per tant...
Diguem que cal fer el càsting a vegades, no?
Sí.
Ja ho saben a l'entrar.
Sí.
I tu ho notes, no? Ho perceps.
Ho perceps i que estàs nerviós sempre. Cada cop més, és a dir, l'altre dia em vaig fer un i pensava, encara estàs nerviós? Yeah. No, és que va pitjor.
Hi ha dos tipus de càsting, un, el que et fan preparar alguna cosa, que mira, aquí tu pots preparar més o menys, i llavors doncs, vas sobre segur, ho fas, ho vomites i adiós. Mm. I l'altre és, bueno, escolta'm, va, i què?
Sí.
Què saps fer? No? Sí, vinga, fes alguna cosa.
Que això encara és més dur, eh?
Això és molt dur.
I la presentació és molt dura.
Sí. Hola, sóc el...
Sí, hola, em dic Bruno Oro, tinc tals anys, he fet això, allò i l'altre. Yeah. Ensenya'm les mans, perfil. Sí, això és dolent.
Ser jutjat sempre és difícil, i si a sobre els que et jutgen són allà davant i fan cara de fàstic i no tenen ganes, doncs és difícil. Sí. Escolta, tu busques amor i jo cobertura, la cosa va de moltes coses, de l'amistat, de l'amor, però també, ho hem dit al principi, va de mòbils, per tant, un test sobre mòbils ara mateix aquí pel Bruno Oro. Va, la Maria Castanyer, la nostra estudiant en pràctiques, ha buscat algunes curiositats que volem comentar amb tu i aviam si t'hi hem reflectit. Per exemple, diu, alguns estudis diuen que el mòbil és el primer que utilitzem en despertar-nos, un 60% perquè l'utilitzen com a alarma i un 61% per consultar l'hora o pel que sigui. Tu t'aixeques i mires el mòbil?
Sí.
El primer que fas?
Sí.
I què mires?
Apago l'alarma i miro el WhatsApp. És dur, em sap molt greu,
no,
això.
Crec que és més dur la gent que mira directament Instagram o Twitter.
Això també passa.
A primera hora, pam.
No fotem.
Diversos estudis coincideixen que toquem el mòbil més de 100 vegades al dia. La carcassa té 18 vegades més bacteris que un vàter. Un de cada 6 mòbils estan contaminats de matèria fecal.
No.
Quanta estona diries que utilitzes el mòbil?
Diria...
I l'agafes després de fecar?
No.
Mentre?
Et rentes les mans?
No ho sé, Roger.
Pensa-hi, doncs.
No l'agafo més de 50 vegades, diria, al dia. Va.
Hi ha un estudi de la Bristol Robotics Laboratory que va trobar la manera d'extreure energia de l'orina, de manera que podríem carregar el mòbil fent pipí. T'agradaria que s'inventés una manera de carregar el mòbil pixant sobre el teu mòbil, per exemple?
M'encantaria.
Perfecte, i és una manera de dir-li, ei, això per tu, ja està, in your face.
Sí, exacte.
Molt bé, molt bé. Més coses. Un altre problema relacionat amb el mòbil, el fubbing o fubbing, és l'acte d'ignorar una persona perquè estàs més pendent del mòbil que del teu entorn. Això et passa amb sopars, amb trobades, que estàs... No, ara estic per tu, però...
He de dir que estigo molt aquesta gent. És a dir, targeta vermella directa.
Ah, no. Ah, ell, quan ells t'ho fan a tu, tu els hi dius.
Sí, ho dic.
Què els hi dius?
Els hi dic, hola...
Fas com broma.
Sí, brometa. Brometa tensa, diguéssim. Jo
he acabat enviant-los un WhatsApp. Vols parar?
Sí. Ah, és veritat.
Sí, els envies un WhatsApp, para, o què mires?
Em consta que fas això.
Sí, i ja està.
És boníssim.
Al costat d'ells, llavors fan què? Deixa el mòbil, va. Què vols?
Hosti, ja heu vist la del Ricky Gervais, la sèrie?
Encara no.
Ah, val, perquè hi ha un moment que ell ho fa amb un carter. Ja ho veureu, és divertit també. Una altra cosa sobre els mòbils, fabbing es diu això, d'ignorar una persona perquè estàs més pendent que del mòbil que de la persona. Un terç de les persones, atenció, sacrificarien el sexe abans que el mòbil. I deixarien de fer sexe, però no deixarien de tenir el mòbil.
D'on ho fa?
Déu meu.
Depèn del sexe que tinguis, no? Si ja no en tens gaire, igual sí. Té perdidos al río.
És veritat.
No, a vegades, si el vull amb mi mateix, a vegades prefereixo mirar el mòbil. Va. Saps què vull dir?
No, és que no vull saber, gràcies. Va, l'última. Un estudi de la Universitat Carlos III de Madrid denuncia l'espionatge massiu a usuaris de mòbils. L'anàlisi de milers de mòbils de 214 marques confirma que almenys 1.200 companyies fan un ús intensiu de la informació obtinguda dels consumidors sense que ho sàpiguen. Tu et preocupa que mirin el teu mòbil i sàpiguen amb qui parles i tinguin les teves dades i aquestes coses?
Ja no, perquè no en tinc cap dubte que ho fan. Vull dir que, per tant, ja està, ja ho sé, ja està.
Però què passa si tenen les teves dades? És que a mi no em preocupa massa. No, què en trauran de mi?
No? Ja fa molts anys que tothom té les nostres dades, no? Sí. Vull dir que és molt fàcil.
Ja estem fitxats.
I a més, nosaltres que ens dediquem a això, millor que les tinguin, més fàcil.
Exacte. Ja sabran trobar-nos.
Mira, m'agrada perquè durant tota l'entrevista el Bruno no ha tret el mòbil per res, el té a la butxaca, sí. I el tinc a sobre la taula, sempre.
Ja, però tu estàs aquí unes hores.
No et pensis, bastant a la vida el tinc. En canvi, tu el tens a la butxaca sí.
I quan mireu el mòbil, una pregunta que faig, quan mireu el mòbil, si us estan parlant, o és el mòbil o escolteu. Us sí. Podeu fer les dues coses? Bueno, tu sí, perquè et dediques a això.
No, no et pensis, home, no. El cervell fa un out.
Sí.
Sí. És que, va, o sigui, seu com jo, que vull dir que o una cosa o l'altra.
Perdona?
Deixa el mòbil.
Tu busques amor i jo cobertura. Segona edició del llibre del Bruno Oro, aquesta història d'amor, d'amistat i de tantíssimes altres coses.
Bravo.
A través d'un mòbil. Un aplaudiment pel Bruno Oro. Gràcies, Bruno. Gràcies per venir, de veritat.